saludem a aquesta hora al marge de tenir en aquest estudi el Carles Vilarbé i l'Ernest Folk i a Madrid en Jordi Bosch i en Martí Pere Arnau, que ens acompanyaran també en aquesta tertúlia i en aquesta conversa que mantindrem amb el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. Conseller, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, un ple.
Abans d'entrar en matèria concreta, escolti'm, hem sentit unes declaracions del president de la Generalitat Valenciana, l'Alberto Fabra, que li ha faltat temps per fer una crida a les empreses catalanes perquè s'instal·lin al País Valencià. Mira, m'agradaria que els poguéssim escoltar.
Aquellas personas que vean dudas, incertidumbres en la falta de estabilidad política en Cataluña, que vea la Comunidad Valenciana también como una oportunidad. Que sepan que en la Comunidad Valenciana lo único que nos preocupa es la generación de empleo y el sacar adelante este territorio y ayudar que también lo haga España.
¿Algún comentario, conseller?
No sé si ens interessa entrar en una polèmica de confrontació territorial. Em dona la sensació que és un oportunisme de poca volada i, d'altra banda, doncs, l'interès de les grans empreses, de les multinacionals, de la inversió estrangera que continuem tenint, malgrat la situació difícil aquí a Catalunya, doncs, posa en evidència que aquest és un discurs que jo diria que més aviat està alimentat en aquest cas doncs, per la gent del Partit Popular i que el que vol és continuar tirant el foc en relació doncs, a una aspiració legítima que té el poble de Catalunya i que a més resulta que contradictòriament al que deia el senyor Fabra va sobretot adreçada i dirigida a intentar tenir els instruments per poder superar una situació difícil que estem patint avui a Catalunya. Estic convençut que si els instruments d'estat que estem reclamant en poguéssim ja disposar d'algun d'ells, doncs tindríem segurament uns indicadors a nivell d'atur i d'ocupació doncs no tan sagnants i molt més favorables.
Per tant, està dient que en una Catalunya independent hi hauria menys atur.
Jo només sé que les comunitats que tenen concert econòmic, que era el gran objectiu que ens vam plantejar fins fa poc i que continua sent el de disposar de la gestió de les nostres de la nostra hisenda i dels nostres recursos, doncs una taxa d'atur de 10 punts per sota del que té Catalunya.
Avui, aquesta matinada a Xile, el Mariano Rajoy, el president del govern espanyol, ha dit que portarà la declaració de sobirania a l'advocat de l'Estat perquè l'avaluï en funció de què decideixi, llavors el govern espanyol farà la deixada de fer. Què li sembla?
Bé, que és lògic que estudiïn la legalitat de les propostes que nosaltres estem plantejant. Nosaltres continuem creient que estem fent les coses també des d'un punt de vista escrupolosament legítim, legal i democràtic. I per tant, doncs, si ell considera doncs, que els advocats de l'Estat han d'observar els acords que es van prenent a Catalunya, doncs estarà amb el seu dret de fer-ho. Crec que, en definitiva, el que hi haurà sempre és un respecte a la legalitat que anem construint i, d'altra banda, per part nostra, una convicció de que ens basem sobretot en la legitimitat democràtica del poble de Catalunya.
Anem a parlar de la seva nova cartera com a conseller d'Empresa i d'Ocupació. Vaja, de fet, amb contestant Alberto Fabra també ho ha fet, eh? Però unes dades molt preocupants d'atur. Molt preocupants d'atur.
Són molt dolentes. Bé, que encara no hem tocat fons, malgrat que s'observa una certa tendència, i haig de ser molt prudent, una certa tendència a l'estabilització del que és la destrucció de llocs de treball, que va ser molt sagnant, sobretot els anys 2008 i 2009, i que després d'una certa recés al 2010, doncs el 2011 i aquest any 2012 hem continuat lamentablement sense crear llocs de treball que ens compensessin la destrucció de llocs de treball, però s'observa com si hi hagués una certa, d'alguna manera, estabilitat, no? Continuem sent el territori, en aquest cas la comunitat autònoma, el lloc d'Espanya que té més població activa, més població ocupada, perdó, i per tant, doncs, aquí és on hem de continuar fent els grans esforços, que és generar les condicions perquè les empreses puguin crear llocs de treball. I això és el que hi hem de dedicar tots els esforços i aquí és on hi dediquem també tota la nostra prioritat, no? En aquest sentit, ajudar la gent que està en aquests moments en situació desesperada, prop de quasi un 10% de les llars de Catalunya doncs, no tenen ningú amb treball, i al mateix temps doncs, intentar ser molt més encara agosarats i molt més radicals en aconseguir eliminar traves, simplificar i veure de quina manera podem tenir recursos per facilitar que les empreses puguin generar doncs, ocupació. I al mateix temps, crec sincerament, una vegada més crec que l'Estat espanyol arribarà tard. Aquí és on ens queixem moltes vegades de que no tenim els instruments ni el marc competencial. No? Fa anys que Europa ha descobert que, per exemple, si facilitem les coses als autoemprenedors, a la gent que està en condicions doncs, de generar per ell mateix un petit negoci o de les petites i microempreses de contractar llocs de treball amb bonificacions sobre la seguretat social, per exemple, o les cotitzacions socials, estaríem en condicions de reprendre, de disminuir l'atur i del mateix temps, doncs, segurament sense esperar un afany recaptatori tributari immediat, generar condicions d'activitat. La llei de l'autoemprenedor, la llei de l'emprenedoria que estem reclamant des de fa temps, crec que també permetria, per exemple, ajudar a que tinguéssim unes situacions millors. I, finalment, tenim un entorn financer, no només de les finances públiques, que també, gestionar els nostres recursos, sinó, evidentment, avui el sector financer espanyol encara està en fase de reestructuració i això està limitant molt l'accés al crèdit de petites i mitjanes empreses i és un dels elements també que no està permetent que molts projectes que hi ha sobre la taula per part de moltes entitats doncs hi ha iniciatives que es podrien tirar endavant si tinguéssim aquesta possibilitat de generar a través també del suport i dels avals públics però sobretot del sector financer ben estructurat i ben sanejat, que encara no ho està, doncs noves iniciatives i noves oportunitats d'ocupació.
Però permeti, perquè hi ha un altre punt que a mi m'agradaria parlar-ne, que és el fet que a partir del moment que hi ha hagut un oient del programa que ho ha explicat aquí avui, hi ha hagut una concatenació de missatges de gent que li ha passat el mateix, que és les dificultats terribles que hi ha en aquest país per iniciar un negoci. I per obrir un negoci. O sigui, la paperassa, allò que el García deia, la burocràcia. Mira, per exemple, hi ha una empresa que es va posar en contacte amb el programa, que és Truflex Punk, que és una empresa més que va aconseguir, crec que recordar, treballadors gràcies a la borsa de treball del Monarracú, i diu que els ha costat 7 mesos, començar a fer funcionar aquesta empresa per culpa de la burocràcia, la paperassa. Escolta el que deia aquí a RAC1 el delegat comercial de l'empresa Catalunya i Balears, Josep Marí.
Nosaltres aquest projecte el vam iniciar el mes de juny, amb la idea de començar a ser operatius a primers de setembre, però noi, entre que demanes el nom, constitueixes la societat, obres la compte, surt del registre per poder tenir la firma, o sigui, ens hem arribat a trobar amb els calés al banc ingressats i no poder disposar perquè no havia sortit el registre de la societat i no podíem anar, bueno, en fi, al notari. Un embolic, la veritat. Justament vam arrencar ahir.
7 mesos. Dic això i a partir d'aquí, un dia haurem de fer aquest tema, que és la paperassa, és a dir, a l'hora d'intentar obrir empreses, fer un tema d'oients que hagin trigat mesos i mesos a obrir empreses. Per exemple, hi ha un altre oient que es diu Jordi que diu que una pizzeria va trigar 3 mesos a obrir pagant lloguer perquè no li donaven d'alta la llum. Esclar, és normal que en una època de crisi gravíssima emprenedors, petits, joves emprenedors, o petites i mitjanes empreses, un empresari que es pugui jugar els seus diners per crear-ne una, contractar treballadors, pagar impostos, generar riquesa, trigui 7 mesos on poden engegar una empresa?
No és normal. I crec que aquí hem fet part dels deures, però no els hem fet tots, i que tenim encara assignatures pendents. I aquest és un dels propòsits, el de la simplificació administrativa, i al mateix temps també impulsar que les companyies que presten els serveis també hagin de fer els seus deures, perquè no tot, en aquest cas, per exemple, l'alta del subministrament energètic, no? Aquest és un sistema o un tema, diguem-ho així, d'empreses privades, no? Però en qualsevol dels casos vam fer una bona feina ara fa doncs, un any i mig amb les lleis òmnibus que van representar doncs, una simplificació, una reducció de tràmits, però no ha estat encara suficient. Hem de ser més radicals. Sincerament, hem d'establir un entorn de corresponsabilitat, de confiança entre les iniciatives privades, entre l'observança del procediment, però sobretot amb la prioritat de la consecució de resultats. I, per tant, tot allò que sigui a partir de la declaració responsable dels emprenedors, de la gent que tira endavant un negoci, ja arribarà després l'administració, però hem d'aconseguir que la roda sigui al revés, perquè, si no, ens trobem doncs, amb aquests mesos, amb aquests, a vegades, fins i tot, superiors a 12 mesos de tràmits innecessaris. I després hi ha un altre factor que també sempre flota i no el comuniquem prou, però que en el fons, quan estem demanant poder polític, vol dir també simplificació de la concurrència d'administracions. Que això també ens passa. Temes relacionats amb mercantils, amb impostos, amb fiscalitat, depenen d'unes administracions, temes relacionats amb llicències més properes depenen d'altres, i mentre no hi hagi la capacitat d'instruir un únic circuit i on hi hagi una o bé bona coordinació institucional o bé una unitat d'actuació per part d'administracions locals, d'administració de la Generalitat, i esperem de totes les competències que volem tenir que descansin a Catalunya, doncs a les que avui presta l'administració de l'Estat, tota aquesta excessiva superposició administrativa també és un dels fenòmens doncs, que genera doncs, lentituds i burocràcies. No? Ens hem proposat, i així ho vaig dir-ho jo amb una xerrada que vaig tenir amb la gent de la Cambra de Comerç, que una de les grans prioritats que serà, i ben aviat, un nou impuls a la simplificació administrativa, a la desburocratització i a intentar remoure totes aquelles traves que posen en manifest doncs, les trucades que heu tingut avui.
Hem parlat d'empreses, però no hem parlat d'un món cada vegada més extens que el món dels autònoms.
Bé, n'he fet una referència sí. més implícita quan he dit els autoemprenedors, però els autònoms.
Els autònoms. Té previst, conseller, en la seva nova etapa, alguna actuació respecte a aquest col·lectiu clarament castigat per la crisi?
Sí, intentarem, des d'una perspectiva de suport i de revisió també normativa, doncs, ajudar tant els que estan en situacions, diguem-ho així, doncs, complicades, des d'un punt de vista doncs, de desatenció social, com al mateix temps d'intentar generar les condicions perquè aquí tornem a ser doncs, un dels territoris on sempre hi ha hagut doncs, més gent emprenedora, en aquest sentit, autònoms bé dependents o autònoms d'alguna manera independents i que ells mateixos generen la seva activitat. Aquí és on tornem a tenir doncs, les limitacions d'un marc competencial que avui no descansa en el Parlament de Catalunya i a casa nostra, no? I per tant, tota una certa bateria doncs, de bonificacions, de solucions, d'en definitiva poder facilitar que la gent pugui tirar endavant la seva pròpia iniciativa, doncs haurem d'intentar que aquesta plataforma, que més o menys la tenim tots bastant ben estudiada, sigui d'una vegada per totes doncs presa en consideració avui per l'administració de l'Estat i que no hi hagi una visió en el sentit de dir no, és que si donem bonificacions deixarem de cobrar no sé quins tipus d'impostos. Si donem bonificacions deixarem de tenir gent a l'atur, deixarem de pagar tantes prestacions socials i començarem a generar activitat i per tant començarem a invertir la situació. No? Per tant, aquí també cal doncs remoure situacions que espero que d'una manera o altra aviat, a nivell espanyol també avui encara, doncs la llei de l'emprenedor i de l'autoemprenedor i les alteracions i modificacions que el règim d'autònoms encara requereixen, doncs ens puguin d'alguna manera facilitar aquesta activitat. Torno a repetir, les administracions no crearem ocupació. El que hem de fer d'una manera obsessiva i prioritària és generar les condicions perquè la iniciativa privada, perquè treballadors i empreses, perquè autònoms i emprenedors doncs puguin tenir menys obstacles i al mateix temps més facilitats.
Que parlant de la burocràcia també, deixem que torni allà l'Àlex, ens diu que obrir un club esportiu a Badalona amb tots els llocs de treball que això crearia impossible per al canvi d'ús d'un terreny. Allò que, és a dir, la lentitud de tot plegat. Aviam, Carles Vilarrubí, volia comentar alguna cosa?
No, jo aprofitant la benentesa que tenim el conseller d'Empresa i Ocupació aquí a l'estudi durant la tertúlia, doncs era, i tenint en compte que ell porta una trajectòria política llarga, però en tot cas acaba d'aterrar en un departament nou i per tant està tenint una interacció, un primer contacte, un aterratge en el món empresarial que feia temps que segur que per la dedicació anterior no la hi tenia. Jo li volia fer una pregunta, és a dir, evidentment la preocupació primària de l'empresari en aquest moment és mantenir nivells de competitivitat, d'eficàcia, aconseguir que el seu producte estigui als mercats adequats en el lloc adequat i, per tant, a la fi, doncs, consolidar l'empresa en uns moments tan delicats i, sobretot, a partir d'aquí, doncs, la creació d'ocupació. Però, llevat això, que és la primera preocupació, ja en un debat estrictament polític i d'aprofitament polític, l'empresari està en el centre de la del debat polític en alguns moments en els últims mesos per tot allò que significa quin és o pot ser el seu posicionament davant del que políticament està succeint a Catalunya envers el tema doncs, sobiranista i envers el tema de la consulta, etc. Jo el que volia saber era, aprofitant doncs, que està aquí avui i de primera mà tenir-lo aquí, quina és la impressió hem tingut des d'un cert inclús canvi o han hagut silencis en les últimes setmanes d'agrupacions d'empresaris que s'havien pronunciat, com CECOT, com TIMET, com FEMCAT. Han hagut canvis de música, no? de sintonia doncs, amb patronals com la catalana, no? Com Foment. És a dir, jo el que voldria saber és aquest aterratge que acabeu de fer, de quina manera heu trobat el món empresarial en aquesta derivada estrictament política en referència a l'ambient polític que s'està respirant a Catalunya, Molt més després de que amb la recent declaració del Parlament, no?
Tot canvi genera inquietud i és evident que estem en una etapa de transició. Catalunya des de fa 30 anys ha anat intentant resoldre els problemes de la nostra comunitat, de la nostra societat, doncs amb la perspectiva, expectativa d'intentar aconseguir finalment un pacte de convivència, de respecte mutu, de compartir responsabilitats. Ho hem intentat, jo diria que abastament, i finalment hi ha una opinió majoritària de que ni en matèria de diners, ni de respecte, ni de projecció, ni i finalment doncs, de construcció de la societat, doncs des d'una perspectiva social, econòmica i evidentment nacional i cultural, doncs té massa solució amb un estat que s'ha esdevingut finalment fins i tot inútil per resoldre els problemes més quotidians, no? Com estem constatant. Davant d'aquesta transició, d'aquest canvi, doncs és evident que la gent que arrisca, la gent que en definitiva doncs, a través del seu compromís doncs, genera ocupació, tira endavant negocis, doncs tot el que és l'entorn institucional i el clima de confiança d'un país doncs es veu d'alguna manera posat en tensió, no? Per tant, hi ha de tot, a totes les patronals, les petites, les grans, doncs hi ha gent que veu evidentment doncs amb un punt d'inquietud doncs aquesta tensió que jo crec que és inevitable, però que si la fem d'una manera tranquil·la, d'una manera el més majoritària possible, i aquí és on hem de continuar treballant perquè els consensos polítics i institucionals doncs, siguin el més amplis possibles, doncs estic convençut de que tots plegats anirem entenent que, en definitiva, tot això no és res més que intentar generar un marc on precisament els empresaris i els treballadors no tinguin avui les dificultats que estem patint tots plegats, totes les famílies i tots els negocis de Catalunya, no? Jo crec que a través del diàleg i d'explicar-nos mútuament doncs, quines són les prioritats, les obsessions, al curt termini i al mig i llarg termini, la comprensió és més àmplia del que en aquests moments doncs, a vegades els titulars donen.
Són pràcticament les 9 del matí. Martí Pere Arnau, des de Madrid.
Sí, bon dia, conseller.
Bon dia.
La reforma laboral.
La reforma laboral. Bé,
ja sap per on va. Ja imagina el que li vull preguntar o el que li vull...
No, pregunti, no? Perquè jo puc imaginar moltes coses.
Bé, és difícil. Sí, imaginar-se molt.
Miri, la reducció als 20 dies, diguem-ne que teòricament anava a facilitar la creació de llocs de treball. Semblava quimèric i les dades, un cop han passat ja força temps, sembla donar la raó a qui deia que evidentment no semblava una eina que anés a estimular la creació de llocs de treball, sinó en tot cas que facilitaria l'acomiadament dels que ja existien. La xifra d'aturats sembla que va en aquesta línia.
Bé, la reforma laboral, que en aquests moments encara no té un any d'aplicació, precisament ens vàrem comprometre nosaltres un cop transcorregut un any faríem una anàlisi i una avaluació crítica, i això és el que crec que ens tocarà fer precisament aquest mes de febrer vinent, doncs ha tingut els seus pros i els seus contres. Jo crec que on encara cal que situem mesures de flexibilitat a les quals s'hi puguin adaptar, per exemple, les microempreses i les petites empreses, que són les que han quedat una mica, d'alguna manera, al marge d'algunes de les decisions, doncs són precisament per intentar garantir que la nostra estructura econòmica, en aquest cas a Catalunya, doncs ens permetin encara estar en condicions de recuperar competitivitat, de situar els nivells de productivitat, allò que el mercat en el que ens movem, que avui és el mercat del món, ens requereix. Algunes de les, diguem-ho així, dels debats que tenim sobre la taula, que són preocupants, però que intentarem, per exemple, doncs, el problema de Nissan van en aquest sentit, d'intentar garantir que les nostres empreses tinguin els nivells de competitivitat i de productivitat que el mercat mundial ens exigeix, no? Aquí les reformes estructurals, algunes han arribat tard. Crec que la reforma laboral, repeteixo, haurà de tenir una revisió crítica, perquè algunes coses han sigut positives, altres no han tingut els efectes desitjats, i espero que puguem fer-ho, perquè al cap i a la fi vull recordar que des de Convergència i Unió, tant des del govern de Catalunya com des de la nostra posició al Congrés de Diputats, sempre totes les reformes laborals o bé ens hi hem abstingut amb una posició crítica constructiva o bé hi hem donat suport perquè enteníem que hi havia més a guanyar que a perdre, no? Però en qualsevol dels casos, sempre des d'aquesta visió de que cal ser molt, molt, molt mesurats. Hi han hagut coses, repeteixo, que han facilitat doncs, l'adequació dels nivells de competitivitat de les nostres empreses, i n'hi ha altres que no han tingut els efectes desitjats. Aquesta revisió l'haurem de fer ben aviat.
Ernest Folch.
No, jo quan escolto el conseller Puig, em passa una cosa molt semblant a quan escolto a altres membres d'aquest govern, no? Que és que tinc una sensació de provisionalitat absoluta. És a dir, que hi ha dos discursos que diem, hi són tota l'estona i van convivint i es contradiuen. El primer discurs és: hem de sortir d'aquesta crisi, hem de fer tot el que puguem per arreglar aquesta situació, i a més sobre això no hi ha dubte, i estem tots d'acord. I el segon discurs és: miri, tinc molt poc marge de maniobra. És a dir, en la situació actual, en l'encaix actual de Catalunya amb Espanya, no tinc les mans agafades. La metàfora no serà aquesta, en serà una altra. I aquests dos discursos per mi són absolutament contradictoris, perquè és, d'una banda, ens hem de remengar i solucionar una situació molt greu, i de l'altra és: miri, jo és que no puc fer res, no tinc marge de maniobra. Llavors, la meva pregunta és... és una pregunta gairebé filosòfica. És: si no hi ha marge de maniobra en el cas de la seva conselleria, es pot fer realment alguna cosa per disminuir, per exemple, l'atur a Catalunya? Alguna acció directa? És a dir, hi ha algun marge de maniobra real per intentar solucionar la crisi de mica en mica, poc a poc? No la solucionarem en un dia, és obvi. Però no li sembla que és una mica una contradicció els dos discursos que hi ha en aquests moments? Perquè al final és, si tan poc marge de maniobra hi ha, al final, escolta, diguem-ho sincerament, mire, no podem fer res, no podem fer res. Llavors, és, la meva pregunta va sobre aquest marge de maniobra. Hi ha realment algun marge de maniobra per poder anar gestionant la Generalitat en una conselleria com la seva?
Sí, marge de maniobra n'hi ha, però és que la realitat és així de contradictòria, és la pura realitat. És a dir, quan jo li dic que si tinguéssim segurament doncs el marge de maniobra que no tenim en matèria fiscal, en matèria de gestió dels nostres impostos, i em fixo amb la realitat econòmica, social i de model de gestió doncs de Navarra o del País Basc, observo que amb igualtat de similars situacions industrials, Navarra segurament no, però el País Basc sí, doncs resulta que tenen uns nivells d'atur de 10 punts per sota, on hi ha polítiques fiscals que poden fer i que nosaltres no podem fer. Marge de maniobra el tenim, sí. De moment, el que Europa i Espanya donen, que és molt reduït, però sobretot intentar ser el més rigorosos possibles amb les polítiques d'austeritat, no gastar més del compte, pagar els deutes del passat, que són nombrosos, i al mateix temps doncs exigir que l'Estat pagui el que ens deu. Si l'Estat ens pagués el que ens deu, ja no, ni concert econòmic ni pacte fiscal, ens pagués el que ens deu, no hauríem de pujar els impostos, com estem intentant pujar, no? Aleshores vostè diu, podem fer més coses? Sí, podem fer més coses. Jo he parlat de simplificació, és obsessiu. Haurem de generar condicions millors perquè la gent pugui tirar davant les seves iniciatives sense tantes càrregues. Més, crec sincerament que estem davant d'una situació prou dramàtica com perquè siguem capaços d'arribar a un gran acord de concertació social. En el nostre marc de relacions laborals, doncs, patronals, sindicats, administració, és el moment perquè tornem a fer una aposta i una, d'alguna manera, visualització de que tots plegats estem compartint doncs, uns propòsits que ens permetin endegar mesures i al mateix temps generar un nivell de confiança perquè la gent pugui tenir expectatives de futur. Més, home, políticament estem impulsant doncs també uns canvis institucionals que ens haurien d'intentar donar doncs més marge de maniobra, no només des d'un punt de vista fiscal, sinó també des d'un punt de vista de legislació. Quan jo li dic que hauríem d'estar en condicions de bonificar i de anul·lar les cotitzacions socials doncs en els primers contractes doncs durant els primers dos anys doncs a la gent emprenedora, els contractes que contractessin joves amb atur o persones de més de 50 o 55 anys i que això tingués una repercussions positives, això que ja s'està fent a França o altres països d'Europa, aquí a Espanya no ho estem impulsant. Per tant, marge de maniobra en tenim, intentem exprimir-lo al màxim possible, estem captant inversió estrangera, estem ajudant empreses a innovar i a internacionalitzar-se, les exportacions a Catalunya pugen d'una manera significativa, però és evident que no tenim tots els instruments. Sí, sí, vostè dirà, és contradictori dir que ens hi hem dedicat però que no tenim... No, no, és una constatació de la realitat. El que sí que li puc dir és que des d'un punt de vista d'economia, amb el conseller Mascollell, d'empresa i ocupació en aquest sentit, per exemple, en el camp de la formació, hem de ser molt més eficaços del que som, sobretot amb la formació professional, que és on tenim també una exigència de preparar i capacitar la nostra gent jove adaptada als oficis i als treballs que en aquests moments doncs, poden ser nínxols d'ocupació en el futur.
El Jordi Bosch té la penúltima pregunta, que li he fet l'última. Ha de marxar el conseller, per tant, el més breu que pugui, Jordi, sisplau.
El més breu, encara que m'acaba de... Bon dia, eh?
Bon dia.
Bon dia. M'acaba de donar peu a una cosa, perquè per la seva tranquil·litat respecte al tema de València, que ja l'he vist tranquil·la, però per ajudar, ahir a les 21:29, edició del País de València, titular: parlant d'aquesta formació professional, etc. La Generalitat Valenciana ofrece cursos de apariciones y milagros de la Virgen. Apariciones y milagros de Nuestra Señora es el curso que ofrece el Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos para los profesores valencianos de formación profesional. O sigui que vull dir que si algú vol anar cap allà, almenys per aquest tema ja es pot fer. A mi m'ha semblat de molt mal gust el que ha fet el president de la Generalitat Valenciana, perquè prou problemes tenen, malgrat que en aquests moments també alguna ajuda de la Verge pels problemes de Catalunya, de tota Espanya, d'Europa i del món també ens aniria bé. Però vaja, em sembla que venia una mica a partir de lo que deia de la formació professional i de com se la gasten o malgasten en alguns llocs. Jo voldria unir dos temes que han estat aquí sobre, que és les qüestions del seu departament, com tot el procés que viu Catalunya. Fa uns anys, quan malauradament, alguns llunyans, quan les coses anaven molt bé, les empreses de serveis, en Jordi Basté els ha citat fa un moment, com les dificultats que tenen a vegades alguns emprenedors, pues no funcionaven excessivament bé. Algunes encara no ho fan. Recordo els anys, a finals dels anys 80, com una empresa d'Olot no podia començar a funcionar en un polígon industrial perquè no li posaven el telèfon i no podia atendre les comandes dels seus clients. I tenia la fàbrica feta, el centre fet. Recordo, fa molt menys, i me sembla que el conseller, probablement, algun d'aquests temes el coneix, el polígon de Riudellots de la Selva no es podia obrir noves empreses perquè no se'ls hi podia posar llum. Això ara ens queda molt llunyà, perquè malauradament l'activitat industrial econòmica ha caigut. La meva pregunta és a dir, aquest horitzó polític d'una Catalunya amb més sobirania, d'una Catalunya que avança cap a un futur en el que tindrà més capacitat de resoldre i d'autodeterminar moltes coses, nosaltres tenim un problema de dèficit energètic. El tenim amb l'aigua, el tenim amb la llum, és a dir, de tot això, el conseller, el govern de la Generalitat, tot això ho està pensant, ho està plantejant, és a dir, a veure, també són temes
per construir
un país, eh?
Sí, Jordi, gràcies per la provocació. Sí, per descomptat que ja estem pensant, i estem no només pensant, sinó també dissenyant i planificant. Deixa'm dir-te una cosa, eh? Catalunya en aquests moments, des d'un punt de vista de dèficit de generació energètica, no en tenim. Més aviat tenim un mix de generació prou interessant amb les diferents modalitats doncs, de l'energia disponible, la nuclear, però també les renovables, la hidroelèctrica, també els cicles combinats, també les eòliques que hem anat impulsant amb més decisió els darrers anys, però que per una política energètica que ha estat més industrial que energètica de l'Estat espanyol, avui queda amb un dèficit tarifari desbordat que s'haurà de resoldre, s'han tallat de cop les primes. Malgrat tot això, Catalunya no té un dèficit de generació energètica. Tenim segurament doncs, que completar la xarxa de distribució i, per tant, d'interconnexió amb França i també amb la resta d'Espanya, però, en definitiva, aquí el que haurem de construir també, amb tot aquest procés, doncs, són les nostres pròpies estructures d'estat per regular el nostre mercat energètic, per garantir la lliure competència i per ser eficaços. I en tema d'aigua sí que podem tornar a tenir d'aquí un temps doncs, un cert dèficit hídric que haurem de resoldre i que haurem de plantejar-nos doncs, des d'una perspectiva doncs, d'intentar que no estiguem sotmesos cada 5, 6 o 7 anys doncs, a una situació de sequera com la que hem viscut en altres anys i que això requeriria doncs, o també interconnexions internacionals o una gestió més integrada dels nostres propis recursos. Per descomptat, qui pensem?
Acabo, conseller, amb un parell de preguntes. Una és que el dilluns comença el 0,80 de la Fashion, Barcelona,
sí,
Fashion, el
sí.
Salón de Moda. Li pregunto, perquè hem parlat moltes vegades de les fires, la seva gestió al capdavant d'empresa i ocupació passarà per potenciar aquest tipus de fira i fins i tot per recuperar-ne alguna?
Si podem, sí. I, a més, crec que la marxa que està tenint Fira de Barcelona en els darrers anys és molt positiva. Hem recuperat la primera posició a l'Estat espanyol des d'un punt de vista d'organització, de congressos, de fires. Tenim unes fires que són avui referents mundials i que situen Barcelona i Catalunya doncs, en el mapa de l'interès d'empreses, de consumidors i, en definitiva, doncs, de la marxa de la nostra economia. I, en aquest sentit, doncs, l'haver recuperat i impulsat doncs, una bona passarel·la des d'un punt de vista del disseny i de la moda és positiu. I crec que hem de donar tot el suport i, en aquest cas, doncs, alinear-nos tots molt millor totes les institucions perquè Barcelona i la resta del país, que també tenim tot una sèrie de certàmens doncs, també distribuïts en el territori,
continuen recuperar?
Sent. Bé, recuperar en aquests moments no li sé dir, però jo crec que comencem a tenir doncs una gran posició amb el tema alimentari, tenim una gran posició amb el tema automobilístic, tenim la posició del món amb tema de mobilitat tecnològica i dels mòbils, i per tant, doncs en aquest sentit jo crec que estem precisament en aquells sectors estratègics, fixi's, l'agroalimentari, el tema de l'automoció, som un gran clúster de l'automoció a nivell europeu, tenim també una posició important en tema tecnològic que hauria de ser un dels elements tractors, jo crec que en aquest sentit, i també des del punt de vista de la creativitat i de la moda, però hi ha molts altres sectors en els que Catalunya doncs avui pot tenir de cara al futur major atractiu encara per aquest tipus d'iniciatives que evidentment ens porten turisme, divises i que ens permeten situar-nos en l'economia mundial.
Ha de marxar, però li vull preguntar per una cosa del passat com a conseller d'Interior, però no, per una cosa concretament. Això ho haurà de parlar el conseller Espadaler, el que està passant. Però sempre és normal aquesta quantitat de salts que hi ha? Això és cíclic? Aquesta quantitat de salts que hi ha situats a tot Catalunya, però bàsicament a la zona de l'Empordà i a la zona de la Selva, això és normal?
No, no és normal. També és veritat que, des d'un punt de vista estadístic, doncs són indicadors doncs, que es mantenen amb una certa estabilitat, però el que és evident és que genera una alarma social que en situacions com aquestes doncs, requereixen també doncs, un esforç complementari pel que fa a l'eficàcia de la nostra policia, del nostre sistema de seguretat, del nostre sistema judicial, i que, en definitiva, fa que ens haguem de posar tots més en tensió. No?
Però això és la crisi?
Bé, no podem descartar que una part doncs, d'aquests fenòmens vinguin provocats doncs, per una certa, d'alguna manera, desesperació d'alguns elements. Hi han bandes organitzades, hi han també delictes doncs, que estan produïts per algun altre tipus, diguem-ho així, d'iniciatives més improvisades i que requereixen doncs, tota l'atenció, tota la coordinació policial i tota la bona feina que s'està fent des dels Mossos d'Esquadra.
Conseller, moltes gràcies. Fins aviat.
Molt bon dia, gràcies.